Els dimarts, a COPE Catalunya i Andorra, a 2:15 del migdia, Converses Gironines. Un espai de tertúlia amb alguna de les personalitats més representatives de la vida econòmica, política i social del nostre temps a les comarques de Girona.
Converses Gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
A COPE Catalunya i Andorra comencem aquí les Converses Gironines, cada setmana amb una personalitat de la vida política, econòmica, cultural o social de Girona. Us parla en Lluís Arter, aquest és un programa que fa possible la Diputació de Girona fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. I la proximitat és sempre setmanal, la que tenim amb en Josep Víctor Gaia, qui saludo a l'altre costat de la peixera d'aquest estudi de ràdio. Víctor, com estàs?
Molt bé, en aquesta banda de la peixera, avui amb un convidat que són d'aquells que diem avui juguem a casa.
Sí, juguem totalment a casa. I a més per felicitar amb en Jordi Grau per presidir la nova junta del Col·legi de Periodistes de Girona. Jordi Grau, gràcies per ser amb nosaltres.
No, moltes gràcies a vosaltres per convidar-me i gràcies per dir-me això de jugar a casa. Sempre és bona cosa, això, eh?
Clar que sí. Escolta'm, suposo que feliços d'haver aconseguit l'objectiu, no?, de ser triats pels periodistes per presidir aquesta nova junta del col·legi.
La veritat, Lluís, és que sí, perquè, de fet, només es va presentar, diguem-ne, la llista que jo encapçalava, però vàrem voler, diguem-ne, que vingués avalada per molta gent, i malgrat que només necessitàvem 19 avals per poder-la presentar dels col·legiats, doncs vàrem aconseguir més de 160, i perquè no vàrem tenir temps material d'agafar-ne més, perquè posteriori gent ens ho ha dit. Això ens dona una força perquè mostra que hi ha una unitat a l'hora de defensar valors primordials del que és la nostra feina, que prou complicada que és.
Bé, aquests valors els podries sintetitzar, dir, els primordials són aquest. Quins són?
Mira, de fet, no han canviat en el temps des de que es va fundar el Col·legi de Periodistes. Ara ja aviat ja han fet 36 anys, aviat en farà 37 anys, i que de fet recollia també una tradició que ja mantenia viva l'Associació de la Premsa de Girona, que d'això en Josep Víctor Gai en sap força més que no pas jo. Els valors del periodisme són bàsicament, diguem-ne, que els professionals puguin fer la feina amb les condicions en què tot espai de llibertat es mereix, és a dir, que puguem fer una feina d'una manera digna, que puguem preguntar i que se'ns respongui, que puguem inquirir les qüestions que afecten a la ciutadania, de la qual nosaltres, diguem-ne, en som els transmissors, que puguem fer la nostra feina amb total llibertat i que sigui feta d'acord amb les normes deontològiques que com a col·legi ens hem donat i que crec que són bàsiques per complir. I també està alerta davant de la possibilitat de que aquesta feina sigui coartada per algun tipus de poder, sigui polític, econòmic, empresarial, etc. És a dir, es tracta de que els periodistes puguin fer la seva feina. Estem en uns moments molt complicats. Ens han canviat bàsicament les eines, però els principis bàsics del que ha estat el periodisme són els mateixos de sempre, i aquests són els que hem d'intentar respectar. I com a col·legi, com a entitat gremial, per dir-ho d'alguna manera, el que fem és donar cobertura a tots els nostres col·legiats, i també volem fer-ho a tots els periodistes, siguin o no siguin col·legiats, per tal de que puguin fer la seva feina d'una manera digna. Ens preocupen altres coses que no serien tant de col·legi, però que també ens afecten, com és, per exemple, el tema de la precarietat o la dificultat, diguem-ne, d'entendre què és el periodisme, perquè s'han barrejat moltíssimes coses amb el que abans en deien periodisme, i el tema de la comunicació, que ara forma part important, però també és veritat que llavors hi ha moltes altres formes, diguem-ne, que s'allunyen del que hauria de ser la informació i que haurien de ser considerades més espectacle que no pas periodisme.
Jordi Grau, la pandèmia ha precaritzat encara més la feina del periodista?
La pandèmia ha estat terrible pel món del periodisme, i no només pel periodisme escrit, radiofònic, televisiu, perquè ens ha allunyat una miqueta més del que són les nostres fonts d'informació. Jo crec que la pandèmia, i és aquesta una opinió personal, ha permès a algunes institucions de posar barreres que impedeixen que el ciutadà pugui accedir-hi directament, i contra això hi hauria de lluitar el periodisme. El periodisme necessita d'unes fonts, sempre ha estat així, però necessita també de la proximitat, necessita de poder parlar amb la gent, i jo crec que en aquests moments s'ha utilitzat la pandèmia per posar barreres. No tothom està preparat per als canvis tecnològics als quals ja hem de fer front, però jo crec que aquests canvis tecnològics que haurien d'ajudar a una millor entesa i una millor comunicació, a vegades no són això, sinó són una barrera. I això els periodistes ho han notat, perquè, i això és una cosa contra la que hem de lluitar, des de fa molt de temps ens arriben tantes coses que no hi podem accedir, i una cosa és que ens arribi informació, però aquesta informació, abans de ser facilitada, ha de ser contrastada, ha de ser treballada, i no hem de ser mers lectors de notes de premsa.
Bé, un dels problemes, entre molts altres professionals, algú apunta que hi ha precisament masses professionals, inclús masses estudiants, masses facultats de ciències de la informació.
Inflació.
Sí, inflació de professionals. És una realitat, això, o també és cert que hi ha moltes més possibilitats de trobar feina?
El que tu dius, Josep Víctor, és d'una evidència notòria, és a dir, que cada any surten de les diferents carreres de periodisme, de comunicació, d'audiovisuals, de comunicació cultural, etcètera, etcètera, surten molta gent que el mercat laboral no pot absorbir. També és cert que nosaltres venim d'una generació en la que diguem-ne que hi havia molt poca gent treballant com a periodista, i ara aquest concepte s'ha ampliat molt, el tema de la gent que treballa, diguem-ne, en institucions públiques o privades, en gabinets de comunicació, en gabinets de crisi, amb el que s'ha dit el periodisme de fons, ha ampliat d'una manera notòria aquest camp. De fet, nosaltres venim d'una generació, Josep Víctor, que vàrem veure que les emissores es multiplicaven, que naixien els canals de televisió, i això va donar feina a moltíssima, moltíssima gent. Pensa que el Col·legi de Periodistes de Catalunya en aquests moments té 4.200 associats, però hauríem de multiplicar per dos o per tres les persones que es dediquen a aquest món que ara en diuen de la comunicació, i que a mi m'agrada més dir del periodisme, i per tant és evident que les facultats fan la seva feina, que és de formació, que és una formació molt bona, però que diguem-ne que el mercat laboral diguem-ne fa moltes vegades la selecció. En aquests moments, diguem-ne, hi ha molta gent que viu d'aquest món, però la veritat és que hi ha moltes incerteses, perquè el que deia abans, les eines ens han canviat. Abans teníem molt clar que el que feia premsa escrita, que el que feia ràdio, que el que feia televisió, però ara s'han obert un món de noves possibilitats amb els mitjans digitals, amb el podcast, amb la gent que diguem-ne que s'adreça directament a través de les xarxes. Jo crec que aquest és un... És a dir, les possibilitats de les xarxes són fantàstiques, però són tan fantàstiques com són perilloses. Jo crec que a vegades hem confós el periodisme. Tothom, allò que algú va anomenar en el seu moment, parer meu, de manera equivocada, periodisme ciutadà, jo crec que hem de començar a dir les coses. No tothom que escriu un tuit, no tothom que fa un post, no tothom que penja una cosa a Facebook és periodista. Moltes vegades el que són, malgrat que han vist alguna cosa, són fonts d'informació. I els mitjans, el que hauríem de fer seria tractar-ho no com a periodista, sinó com a fonts d'informació. Per tant, que allò que diuen s'hauria de contrastar, perquè és veritat que la xarxa hi és tot. Les veritats i les mentides. I ara aquí podríem parlar del que ara en diuen les new fakes, però que Josep Víctor sap perfectament que abans se'n deien directament mentides, i han existit sempre.
I tant. Per què cal que un periodista es pugui col·legiar? Què li ofereix el col·legi a un periodista?
Bé, aquesta és una gran pregunta. Per la manera com va ser fundat el Col·legi de Periodistes de Catalunya l'any 85, per una llei del Parlament de Catalunya, en aquell moment la col·legiació no va ser declarada obligatòria per poder exercir, a diferència d'altres col·legis com són el Col·legi d'Advocats, el Col·legi d'Arquitectes, etc, etc. Això venia de que en aquell moment el mercat laboral, la gent que treballava de periodistes, molts no havien passat per les universitats, molts no tenien la titulació, eren moments diferents, no? Per tant, la col·legiació no és obligatòria. Nosaltres treballem per a tots els periodistes, també bàsicament pels col·legiats, però per a tots els periodistes, per ser, diguem-ne, una mena d'àrbitre. Nosaltres ens hem autoimposat unes normes que és el codi deontològic. Jo particularment sempre he estat defensor de que no hi ha d'haver-hi grans regulacions en aquest món més que els tribunals de justícia, és a dir, si infringeixes una llei o no la infringeixes, però sí que hi ha veritat que és veritat que hi ha unes normes com són el codi deontològic, els 12 punts i els 6 annexos que el conformen, que ens expliquen coses que són, jo diria, de gairebé sentit comú, però a vegades aquest sentit comú no és excessivament comú en algun tipus de determinats mitjans. Per tant, el col·legi que ofereix, a part d'oferir assistència lletrada en cas de que algú necessiti, a part de fer una revista, diguem-ne, que arriba a tothom, en el que s'analitza els problemes que té en aquest moment el periodisme, a part de tenir diferents comissions que treballen en temes tan diversos com és la precarietat o la llibertat, nosaltres fem d'annexa, intentem ser uns intermediaris, per exemple, amb les autoritats, en el sentit que, per exemple, quan tenim amb els Mossos d'Esquadra, per exemple, que és la policia en aquests moments de Catalunya, però també amb les altres forces de l'ordre, elements de comportament de com s'han de comportar els periodistes a l'hora que hi hagi manifestacions. Estem parlant de grans temes, amb els bombers de Catalunya, sobre actuacions o com hauríem d'actuar per no posar en risc la vida dels propis professionals periodistes, però també dels que participen en l'extinció. És a dir, fer intermediari amb el poder, que és una cosa que ha estat sempre complicada, però intentant, diguem-ne, servir de mitjancer entre els periodistes que trepitgen el carrer o que fan les informacions i la gent a la qual van adreçades.
Bé, no és el nostre cas, el cas del nostre país, però és evident que en altres àrees del món, algunes no tan llunyanes, el periodisme s'ha convertit, o és, no s'ha convertit, és una professió de risc. Això suposem que des del col·legi es contempla, encara que, ja dic, sortosament entre nosaltres encara no hem arribat a aquest nivell, però quina reflexió faria el president del col·legi de periodistes?
Home, amb això que dius, i tenim desgraciadament exemples molt, molt propers, tenim guerres en aquests moments molt properes, n'hi va haver també als Balcans, però n'hi ha hagut arreu del món, i periodistes catalans, diguem-ne, permeteu-me una expressió, i han deixat la pell en tot això. Per tant, quan ara mateix, diguem-ne, amb la invasió russa d'Ucrània, molts professionals catalans, alguns d'ells gironins, s'han desplaçat allà. Nosaltres el que demanem és que, diguem-ne, que com a professionals de la premsa puguin treballar amb tota la llibertat que es permeti amb un conflicte armat, que es garanteixi la seva seguretat, cosa que veiem que darrerament és complicat, perquè en aquests dies darrerament periodistes, en aquest cas tres dones periodistes, han mort per atacs, no afortunadament cap de nosaltres, però és evident que hi ha d'haver-hi unes garanties, i també demanem en els mitjans, diguem-ne, que envien en aquests periodistes a primera línia de front, que hi tinguin totes les condicions. És a dir, el tema dels freelancers s'ha utilitzat d'una manera perversa en alguns casos, i hem vist com anaven a primera línia de foc gent que no estava preparada per fer-ho i que no tenia les millors condicions, diguem-ne, laborals i de treball per poder-ho fer. Per tant, aquest és un tema que ens preocupa. Tenim comissions que treballen sobre el tema, i el que sempre demanem és que la informació és absolutament imprescindible i que el periodista ha de poder anar per tot, perquè ha de fer-ho amb unes condicions de seguretat i de tranquil·litat que en el cas dels conflictes armats són complicades, però que és evident que, diguem-ne, que la millor manera d'explicar què passa en el món és veure-ho i explicar-ho i no deixar que t'ho expliquin.
Sovint, en els periodistes se'ns apropa alguna família i ens comuniquen que el fill ha sentit la vocació periodística. I aleshores ens demanen el parer. I és una pregunta que trasllado al president del Col·legi de Periodistes de Girona. Que en aquests casos, què dius, Jordi?
Mira, és bo que sigui així perquè això demostra... Jo soc dels que penso que abans he utilitzat ja dues o tres vegades l'expressió de que han canviat les eines, però els principis bàsics del periodisme persisteixen i jo crec que afortunadament serà així, que trobarem la manera de fer periodisme i de fer-lo ben fet. Quan s'acosta algú que vol fer-ho, és gratificant. Jo crec que només se li poden dir dues coses. Una, a partir-lo de que la formació és bàsica, han de passar per la facultat, han d'aprendre, encara que els sembli que no, els principis bàsics de la professió, perquè la formació és absolutament imprescindible. I segona, que sàpiguen que el periodisme és un ofici. Una vegada estiguin molt ben formats i hagin sortit de la facultat, allà on aprendran la feina de periodista és en el dia a dia. És picant pedra a la ràdio, a la tele, en els mitjans digitals, en els mitjans escrits, en les revistes de poble. Fent aquesta feina és com s'aprèn a fer-ho bé i, per tant, les dues coses que estan absolutament lligades. Formació i saber que això és un ofici, i sobretot molta voluntat. Aquest és un ofici que només poden fer bé les persones que tenen ganes de fer-lo. És a dir, no és un ofici, jo crec que és una vocació. No sé si en Josep Víctor Gai aquí me voldria portar la contrària o no, però aquell que té una llarguíssima trajectòria, que és una manera de dir que ja som grans, Víctor, però la vocació és absolutament imprescindible per fer bé aquest ofici. Has de tenir ganes de fer-lo i jo crec que ara la gent surt molt ben formada a les facultats perquè és en el dia a dia on s'acaba fent periodista.
Bé, aquest consell pels joves val per nois com per noies, perquè un dels fenòmens que doncs, no és actual precisament, jo recordo que la meva promoció a l'Escola de Periodisme a Barcelona concretament érem 12 nois i 12 noies, llavors érem nois i noies, ara ja som quelcom més que nois i noies. Per tant, com es contempla el fenomen aquest de la feminització de la professió?
Jo crec que per molts motius ha estat bo. Malgrat això que deies del 12 nois i 12 noies de la teva promoció, tu saps, Víctor,
sí,
que les
relacions no, dels diaris... A l'hora de la pràctica, sí.
Eren masculines, és a dir, aquest era un ofici, diguem-ne, que era un ofici d'homes amb un tant per cent, de tal manera que podríem dir gairebé les persones, vull dir, podríem recordar la Maria Alonso, podríem recordar la Núria Monarri, és a dir, podríem recordar-los perquè n'hi havia molt pocs. En aquests moments, el tant per cent de dones a les redaccions dels mitjans és superior al d'homes. Jo crec que això ha trigat més a notar-se en els llocs de responsabilitat per una qüestió, diguem-ne, d'edat, però la mirada femenina a aquesta professió jo crec que ha estat bona. En general, ha estat bona. Aquelles redaccions que nosaltres vam conèixer i que tenim i que ens semblen que eren el millor del món, en realitat, diguem-ne, tenien molts problemes i molts defectes. La feina de periodista ha canviat, ara ja no és aquella feina bohèmia, tampoc és aquella feina que es havia de compartir a vegades amb una altra feina que havíem conegut nosaltres fa 40 anys, però, i per tant, en aquest sentit ha millorat molt. I a més hi ha una altra cosa que és que no és que hi hagi més dones, és que hi ha una mirada femenina que ha convertit, que és una mirada diferent i que jo crec que ha tingut molta influència en tots els mitjans, tant radiofònics com escrits, com audiovisuals del país.
Bé, estem en plena transformació digital i en aquest procés alguns sectors expliquen que s'està creant un hàbit de consum d'informació gratuït. Aquest és un perill qualitatiu i també en quant a la informació i també per a la professió?
Aquest és un perill evident, pensar que tot és gratis. Fer informació és molt car. Fer informació bona encara és més car. Va dir un mestre d'aquest del periodisme que deien que en un moment determinat, com que les empreses van descobrir que fer informació era car, es van posar a opinar, no? I que per això, diguem-ne, hi ha tants programes d'opinió que parlen hores i hores i hores de televisió i de ràdio, i això no és necessàriament bo. La culpa, de tota manera, jo que he treballat molts anys en empreses periodístiques de paper, mitjans escrits, la varen tenir els propis mitjans, els propis editors. Els propis editors varen pensar que el món de que el món del periodisme digital seria una continuació del món del periodisme en paper, que per tant qui més audiència tingués, més publicitat tindria. I llavors varen fer una cosa que va ser que varen posar a l'abast de tothom tota la informació gratis i abans de que la poguessin tenir els seus lectors en paper. Ara aquest és un món complicat. Les ràdios tenen webs, les televisions tenen webs, s'escriu, es fotografia, es publica, fins i tot les ràdios, diguem-ne, fan fotografia, que això abans era absolutament impensable. Però tot hem acostumat a donar-ho gratis. I gratis no es pot treballar perquè els professionals de la comunicació tenim la mala costum també de voler cobrar per poder arribar a final de mes. Per tant, jo crec que aquest estem en un procés, després de l'equivocació de donar-ho tot gratis, quan es va intentar cobrar hi ha gent que no està disposada a pagar per la informació. Però això ha passat sempre. Jo crec que de mica en mica, poc a poc, d'una manera o altra, la majoria de la gent se n'adonarà compte de que a la xarxa hi té tota la informació, però que no té temps per mirar-la tota i que, per tant, necessita algú que li seleccioni i que li destaqui aquelles coses que són importants. I aquest és un paper del periodisme. Però per fer això haurà de pagar menys o més, en paper o en digital, amb subscripcions o no. Bé, són costums. Jo crec que la informació s'ha de pagar i que al final hi haurà una determinada gent, la que vol estar ben informada, que alguna d'elles ja ho està ara, que decidirà que ha de pagar. Si ens haguessin dit fa 40 o 50 anys que pagaríem per veure la televisió, tot i que ja ho fèiem en impostos, no ho creuríem. I ara les cadenes, diguem-ne, de televisió que ofereixen sèries o pel·lícules o informació prèvia demanda, doncs apaguen. S'ha acostumat a la gent. Jo crec que el periodisme li costarà molt, s'ha transformat molt i encara es transformarà més, però que acabarà trobant el seu paper per tal de que la ciutadania que vulgui estar ben informada decideixi que pagarà una part del que guanya per tal d'estar ben informada, per tal de que algú li seleccioni aquelles notícies que ja estan a la xarxa però que no tothom tingui bé i que tingui sobretot la credibilitat per fer-ho. La gran importància del periodisme és que sigui creïble, que tinguis els teus lectors que et creguin i que sàpiguen que val la pena pagar uns diners per una capçalera o per una altra, per un mitjà o per una altra, perquè allà et donaran el que tu esperes que et donguin, que estigui basat en les normes del codi deontològic i sobretot que estigui basat en la veritat dels fets. Que aquest és un d'aquells temes que també en podríem parlar, aquella cosa que sempre havien dit, que teníem molt clara de que els fets eren sagrats i les opinions eren lliures. Ara en aquests moments tens dubtes de que per la manera com s'expliquen diferents històries en diferents capçaleres, que els fets siguin els mateixos. Els fets han de ser els que són i a partir d'aquí les opinions, que evidentment són lliures, que per això vivim en una democràcia.
Jordi Grau, ja saps que el temps a la ràdio sempre és el nostre enemic, sempre se'ns escapa i el temps que teníem ha fugit. Només queden uns segons per agrair la teva presència, eternament agraïts per aquests minuts que ens has dedicat. Volem no només agrair-te tu la presència, sinó que transmetis també aquesta felicitació per aquesta nova junta a tots els membres que la composen. Gràcies, salut i fins aviat.
Moltes gràcies a tots vosaltres i felicitacions i felicitats per la feina que feu, també en feta.
Víctor, tornem d'aquí 7 dies amb alegria, ara que ens han felicitat.
Fins la setmana entrant feliços.
També feliçment felicitem a la Diputació de Girona, que fa possible aquesta emissió radiofònica de proximitat, cosa prou lloable per poder fer aquest programa tal com el fem. Fins aquí 7 dies. Gràcies. Adéu-siau, a reveure.